Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Pere Mas i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Són les 9 i 9 minuts. Bon dia a tothom, així a l'Engròs, eh? Que vaig... Bon dia, eh?
Bon dia.
A l'Engròs, no, més que res, perquè permeteu que és que està Pedro Sánchez de la Ser, i vull saber si diu alguna cosa millor que la que va dir ahir a Ràdio Televisió Espanyola amb aquesta entrevista amb l'Àngels Barceló aquest matí. Vam escoltar-ho en directe.
Pràctiques com que haya un juez que acepta trámite d'una denúncia basada en titulares de periódicos o de pseudomedios de comunicación que son falsos, eso es lawfare.
Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna, si
lo han dicho... En España hay lawfare.
Han dicho medios de comunicación, y además con datos, con pruebas, ¿no? Con hechos, es decir, no estamos hablando de informaciones no contrastadas, con hechos. Yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Aznar, señor Rajoy, perdón, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista.
Y eso se mantiene a día de hoy.
No, eso afortunadamente se salió del Estado esas malas praxis como consecuencia de la regeneración democrática que supuso la moción de censura. No hay policía patriótica en nuestro país y todas esas conductas ahora mismo están judicializadas y espero que no haya impunidad y que haya justicia. Porque creo que eso también es regenerar la vida democrática en nuestro país. No puede haber guerra sucia, ni la persecución del adversario político. Y es lamentable no escuchar a día de hoy al Partido Popular decir lo siento, perdón. Cometió un error. Y ahora, si usted me entra en la cuestión que afecta, en este caso, a mi esposa.
Uh-huh. A la aceptación de esa demanda por parte de un juez.
Mire, yo como persona puedo tener mi opinión sobre esto. Pero soy presidente del Gobierno de España. Y lo que digo es, mire, cuando ha habido un caso de corrupción, que lo he sufrido desgraciadamente en mi administración con este llamado caso Coldo, yo he actuado en consecuencia, con la máxima determinación, y no acepto la impunidad. Quien haya hecho algo, que lo pague. Pero, del mismo modo, cuando digo que confío en la justicia, es que confío en que las personas inocentes se han declarado lo que son. Inocentes, con independencia de que sea una persona cercana a mí o una persona que no lo es. Afortunadamente tenemos un sistema garantista y por tanto yo confío en la justicia. Ahora bien, es que hasta los propios denunciantes, demandantes, en este caso esta organización ultraderechista de Manos Limpias, dijo que, bueno, pues sí, efectivamente había información no contrastada y falsa y que tendrían que ser esos pseudomedios de comunicación los que justificaran el por qué han acusado, en este caso, a mi esposa. Bueno, esto, en fin, creo que será un elemento de valoración, como ha sido, por cierto, para la Fiscalía pidiendo el archivo. Pero, en todo caso, es que esto no va de mí. Si es que yo soy muy consciente de por qué me atacan. Si yo soy muy consciente también de lo que dijo el señor Aznar. Quien pueda hacer, que haga. Y eso significa una campaña de acoso y derribo por tierra, mar y aire a quien ha sido elegido con los votos de los ciudadanos. Si ayer lo dijo el señor Feijóo en su comparecencia. España necesita un gobierno democrático. Este no es un gobierno democrático. Este es el problema. El problema que vive nuestra democracia desde que el señor Aznar fue presidente del gobierno es que no se asume el resultado electoral de las urnas, la voluntad popular, y se quieren deponer gobiernos no con la fuerza de los votos, sino con campañas pues de fango, como las que estamos viviendo en este caso. Se llame Irene Montero, se llame Pablo Iglesias, se llame Ada Colau, se llame Nadia Calviño, se llame Carmen Calvo, se llame como se llame, por cierto, siempre mujeres, si se fija, siempre mujeres.
Dolors Bassa, Carme Forcadell.
Yo ya es que hasta incluso he tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra. renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Mire, yo, desde luego, respeto a las familias, a las parejas, a las mujeres que se quedan en casa por una decisión libre y personal. Yo trabajo por una España en la que las mujeres tengan los mismos derechos, la misma igualdad que los hombres, y que no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional del hombre.
Pero la mujer del presidente, que no tiene que renunciar a su trabajo, tiene que tener su figura de alguna manera regulada.
Pero eso es
y su actividad, pero fíjese, de una manera regulada.
Ángels, yo puedo estar de acuerdo en eso, pero que es un debate que podemos a lo mejor abrir. Pero me parece injusto que se abra en base a bulos y a desinformación. Es que no me parece...
No hay nada que explicar, y se lo digo porque la oposición está insistentemente... Que hacer el presidente Pedro Sánchez es dar explicaciones sobre la actividad de su mujer. No hay nada que explicar de la actividad de su mujer.
Me tendrán que decir de qué se le acusa.
De tráfico de influencias.
Pero en base a que a información no contrastada, como ha dicho ayer el juez del caso Coldo de la Audiencia Nacional, que dice que no tiene que ser llamada ni como testigo. Es que fíjese la perversión del debate en el que estamos. Uh-huh. Es que yo tengo que responder ante acusaciones que no están probadas. Uh-huh. Entonces, lo digo porque, en fin, el error que pudiéramos cometer es el de personalizar un debate que creo que me sobrepasa, sin duda alguna, porque afecta no solamente a mi condición como presidente del gobierno, sino a lo que represento, y la victoria electoral del pasado 23 de julio y la conformación de un nuevo gobierno de coalición progresista frente a la no aceptación de ese resultado electoral, y el que, como dijo el señor Aznar, ¿quién puede hacer que lo haga? Fíjese, se me dice, ¿cómo combatir esta maquinaria del fango? Yo recuerdo la campaña electoral de las municipales del año pasado. Fue una campaña en la que el Partido Socialista presentó sus propuestas sobre sanidad, sobre educación. Plantearon tres bulos de que había compra de votos, de que luego quedó en absolutamente nada, ganó el Partido Popular. Bueno, yo aprendí la lección, Ángels, si me permite, y abordé la campaña del 23 de julio de otra manera, intentando hacer frente y encarando una situación que efectivamente yo había pensado pues que no era tan grave, como era vamos a derogar el sanchismo y que te vote Chapote. Y bueno, creo que dio resultado en el sentido de que la ciudadanía entendió ante el problema que nos estamos enfrentando. Y creo que además estos cinco días pues han puesto sobre la mesa un debate necesario. Yo no he cambiado de prioridades. Para mí la prioridad son los derechos, son las libertades, es el crecimiento económico, es el empleo, pero también debe ser la regeneración democrática.
Pero déjeme que baje a lo concreto, porque claro, es verdad que usted ayer hizo una intervención en la que planteó ese debate que en algunos aspectos, yo creo que en algunos foros, este mismo, se abre a menudo, y el de la desinformación es uno de ellos, pero si bajamos a la concreción, esto, presidente, ¿cómo se regula? La línea es, o sea, usted me decía, no hay que confundir... Decía el otro día, no hay que confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Vale, ¿cómo hacemos para que esta línea sea segura y sea garantista? ¿Cómo se hace? No sé, ¿regulando de alguna manera las subvenciones públicas a este tipo de medios? ¿Esto estaría dispuesto a legislarlo?
Bueno, existe una ley de publicidad institucional.
Ahí estamos.
¿Se cumple por parte de todas las administraciones? No lo sé. Pero, fíjese, yo creo que si yo hubiera aparecido ayer con todas las respuestas a un problema que está afectando a todas las democracias, e insisto, miremos lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues creo que hubiera sido frívolo. Yo he de reconocerlo, Ángeles, no tengo todas las respuestas.
Pero usted tampoco consultó con su núcleo para buscar estas respuestas. Tomó la decisión usted solo.
A este dilema existencial que tienen las democracias. Lo que sí que le puedo garantizar es que ha asumido el compromiso de liderarlo, no de monopolizarlo, porque desde el gobierno no va a ser posible el poder abordar y afrontar una causa que creo que es nacional. Fíjese, yo creo que hay, uno, estamos de acuerdo en que tenemos que profundizar en la democracia, que hay algo en la democracia que no funciona, que necesitamos garantizar una información veraz para que nuestra democracia salga fortalecida y no debilitada. Creo que sí. A partir de ahí, ¿cuáles son los marcos de lo que debemos hacer? Uno, evidentemente tiene que ser conforme a la legalidad democrática y, por tanto, a nuestro orden constitucional. Es decir, nada que ver con lo que dice el señor Feijóo de que quiero hacer un cambio de régimen. Dos, tiene que ser transversal, es decir, tenemos que sentirnos todos involucrados en esta conversación que debemos abrir, no solamente el gobierno, también los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial, que es víctima también del desprestigio como consecuencia del bloqueo en el que le tiene sumido el Partido Popular desde hace 5 años, y por supuesto también los medios de comunicación. Yo quiero saber también, por parte de los medios de comunicación, insisto en esto, de los medios de comunicación, no de los pseudomedios de comunicación, cómo afrontar este debate tan importante para los medios de comunicación. Y finalmente, permítame que termine, y finalmente, además de esa transversalidad, tiene que ser en positivo. No es una cuestión de señalar a nadie, es una cuestión de sumar esfuerzos, de unir a mucha gente de muchos ámbitos, de muchas ideologías, en una causa común, que es la defensa de la democracia. Y creo que además, si lo logramos, pues habremos hecho algo benéfico para el conjunto de nuestra sociedad.
Lo que pasa, presidente, que un debate para esa regeneración democrática necesaria, sin mecanismos concretos, yo creo que puede conducir a la melancolía. Es decir, podemos estar debatiendo y coincidir diferentes sectores de la sociedad. Antes incluso hablábamos de la sociedad civil aquí. Podemos coincidir en esa necesidad y en ese consenso en el diagnóstico. Pero sin mecanismos para la solución, no avanzaremos, estaremos dando vueltas.
Sin duda alguna, sí, además es que yo por eso he dicho que...
Junts Barceló està buscant en aquests moments, està buscant alguna acció per part de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez està als 5 dies de casa seva, no està dient res.
El abordar este debate.
Este debate, ¿cómo se aborda este debate? Bueno, ahora en parlarem. Sí.
Al final, sea consciente de que tenemos que rechazar estas conductas. Aquel que no cumpla la ley, aquel que no cumpla
ya,
con
la Constitución... Pero yo puedo abordar este debate, sí. Que le aseguro que lo abordo, y a menudo. Yo puedo abordar este debate,
claro.
Pero yo abordo el debate. Pero no tengo, no, en mis manos no está que esos medios de desinformación dejen de jugar este papel.
Usted ha comentado un concepto, una categoría que me parece fundamental, que me parece esencial, que es la transparencia.
Bueno.
¿Tienen transparencia estos medios, vamos a llamarlos digitales, o estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia?
Sí, pero esto también tendrán que averiguarlo ustedes.
Bien, pero
yo puedo denunciarlo.
Pero son preguntas que creo que son muy importantes responder. Lo que le quiero decir con esto, Ángeles, es que yo he tomado la decisión de liderar este debate, no de monopolizarlo, porque no lo voy a poder hacer solo. Desde el Poder Ejecutivo no lo voy a poder hacer solo. Miren lo que está pasando en otras democracias mucho más consolidadas desde el punto de vista histórico que la nuestra. La nuestra es una democracia joven. Pero desde luego estoy decidido a abordar esta tarea y a contribuir desde mi ámbito a ello. Pero también le digo, no voy a poder hacerlo solo, Ángels. Necesitaré el Parlamento. Este es un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria, por tanto voy a necesitar del concurso del Parlamento. Me gustaría también que el Poder Judicial abrazara la idea de la regeneración, de la necessitat...
Bueno, són les 9:22 minuts, està dient el mateix, més o menys, que va dir Televisió Espanyola, amb alguns matisos, ho estem seguint, i per tant, si hi ha alguna novetat, ho farem saber. Què tal, Lotbou?
Molt bé, molt content de tenir el Pere Mas aquí.
Hola, Pere Mas, què tal? Hola. Tu molt content que hi hagi l'Otbou, no, suposo?
Bon dia, amb alegria. Jo encantat de tenir-lo, més el tinc. Sí, si aixeco el cap, veig l'Otbou.
No, i el Joan López Alegre segur que està molt content de tenir a Lola García aquí al costat, i el Lola estarà content d'estar amb el Joan López Alegre, amb el Pere Mas i tot. I la Mònica Hernández està molt feliç.
Estic molt content de tenir la Mònica, la Lola i tot. En
general, com esteu tots molt contents. Com esteu molt contents, Otbou.
Pedro Sánchez s'ha quedat.
Otbou, què et sembla tota aquesta cosa rara que ha passat aquestes últimes 24 hores?
A veure, jo crec que des de bon començament es veia... Jo no tenia clar si dimitiria o no, no em vull penjar cap medalla, però jo crec que des de bon començament es veia que tant si continuava com si no continuava hi havia una cosa que, sens dubte, era el que estava en joc de fons, que és una ampliació i un reforç del marc que Sánchez ja havia anat preparant des de l'últim tram de la legislatura anterior, quan insistia que el PP, i que era el PP i que era Vox qui s'havia situat fora de la Constitució, i que això es va sublimar d'alguna manera amb el marc de les eleccions del 23 de juliol, en què Sánchez feia una mena de discurs que semblava que digués tot el que no sigui el PSOE és una dictadura, tot el que no sigui el PSOE és una guerra civil, tot el que no sigui el PSOE és feixisme, no? I aquesta simplificació dels marcs, que és, en el fons, una deriva i una concepció de la política profundament antidemocràtica, perquè, en el fons, està dient a la ciutadania no teniu opcions d'escollir de veritat, o sigui, no hi ha un sistema democràtic amb organització social, amb pluralitat de programes que realment es confronten i en què totes les opcions i la llibertat dels ciutadans són respectades, sinó que s'estava dient que ell era l'únic garant de la democràcia. No? Llavors, jo crec que el que ha passat els últims 5 dies, tant si era el PSOE qui ho estava impulsant d'una banda, tant si era Sánchez qui ho estava impulsant de l'altra, sense que això no vulgui dir que no hi havia persecució contra la seva dona, era una lluita de poder, no de democràcia. L'exercici que ha fet Sánchez i que ha fet el PSOE aquests dies era reivindicar i reclamar la seva part del pastís, i és una cosa que va explicar molt bé, no sé si volent o sense voler, Íñigo Errejón, en una entrevista que li van fer poc després de la carta de Sánchez, on ell deia que aquí, en realitat, el que hi havia en qüestió i el que s'estava debatent era si l'esquerra té dret de governar Espanya o no té dret de governar Espanya. Per mi, aquí hi ha dos angles secs de tot aquest raonament, que és que quan Pedro Sánchez el van fer fora o ell va decidir marxar o ja convindrem què va passar, però quan el 2016 Pedro Sánchez va deixar la Secretaria General del Partit Socialista en aquella entrevista tan famosa amb l'Évole que ara fa poc van reeditar, Sánchez el primer que va fer va ser parlar de l'IBEX 35 com un actor que l'havia propulsat fora del seu càrrec, parlar del poder econòmic i va dir noms i cognoms. Ara, aquesta part del poder econòmic ha estat absolutament absent de tot el relat de Pedro Sánchez. I l'altra és que, en el fons, el que s'està debatent no és tant si l'esquerra espanyola té dret de governar Espanya, sinó si Espanya es deixa reformar des de l'impuls i des del lideratge del catalanisme i des de Catalunya, que és el patró constant en la història d'Espanya i en la història de Catalunya. Llavors, abordar aquest debat sense parlar del poder econòmic i de la distribució del poder econòmic a l'estat espanyol i sense parlar de l'autodeterminació que en el fons hagués estat el potencial democratitzador i de revolta més fort que tenia a Catalunya l'autodeterminació i haver respectat l'autodeterminació, em sembla cínic i em sembla que és un símptoma que era una operació molt perimetrada al que ara es comença a apuntar, que és la reforma del poder judicial. Perquè, en el fons, el PSOE el que està dient és quan tinguem el poder, el que volem fer és governar en pau i el que volem fer és que entengueu, que la dreta entengui que una part de l'aparell profund de l'Estat que no acaba de simpatitzar amb les dinàmiques de poder socialistes, que entengui que ells, que el PSOE, també contribueix a l'estabilitat de l'Estat. I que quan estan fent aliances amb els seus socis perifèrics, en el fons també estan estabilitzant l'Estat.
Aviam, Lola García.
A veure, jo crec que estem assistint a la conversió de la crisi personal en un debat públic i polític, no? És a dir, jo sí que crec que ha tingut una crisi personal i familiar, que en un moment donat, fa cinc dies, tenia previst dimitir, i que tot això, quan ell i la seva família prenen la decisió de continuar...
Perdó, Lola, que sembla que s'està parlant de la llei d'amnistia...
De la presidència del gobierno, incluso con un poco de gracia, de decir, bueno, pues gente que se viste de esta manera, de otra, lógicamente ustedes durante todos los días no van a estar denunciando estas situaciones, se han convertido en cotidianas, es más, hasta incluso hay gente que puede pensar y decir, bueno, es que esto va en el cargo, es que esto forma parte del juego. Bueno, no forma parte del juego. No se le puede, Ángels, pedir a las personas que somos víctimas de esta campaña de acoso y derribo, de difamación, una resistencia numantina e infinita, porque eso es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Insisto, la libertad de información no es libertad para difamar.
Déjeme.
Y eso es algo que está pasando en muchos ámbitos,
no
solamente en la política, y por eso... Pues a mí me ha conmovido durante este fin de semana ver a medios de comunicación, a periodistas que sufren también este acoso, a artistas, a intelectuales...
Ha parlat de la renovació del Consell General del Poder Judicial, ha dit que amb ells els han assenyalat que han agredit diputats per votar a favor de la llei d'amnistia. Deia això. Perdona, no, la tira.
No, deia això, que jo crec que sí que per la informació que ens arriba sí que hi ha hagut una crisi familiar, però una altra cosa és a partir d'ahir. És a dir, a partir del moment que pren la decisió que continua, se n'adonen que no hi ha res més al darrere. És a dir, que no tenen... O sigui, que l'explicació no és prou important per la gent. És a dir, tu li has dit al ciutadà que durant 5 dies estàs prenent aquesta decisió i tornes i no només pots presentar-te a la gent i dir, doncs mira, m'ho he pensat millor i continuo. Què està passant? Que des d'ahir s'improvisa. I s'està improvisant un discurs polític. Un discurs polític que clar, el que comporta és aquesta feblesa personal que he tingut, aquest moment de caure, no? De llançar la tovallola, doncs l'estic convertint en una oportunitat. I en això el Pedro Sánchez és un mestre, ja ho sabeu. És a dir, ell el que fa és agafar la pilota. En termes futbolístics, agafa la pilota i ara té la pilota. És a dir, ara està posant sobre la taula un debat sobre la regeneració democràtica, que sap perfectament que és impossible de portar a terme. I que no sé, el que sí que tinc un dubte, és impossible per què? Perquè en els termes en què està plantejada la política espanyola, amb la divisió que hi ha, doncs és absolutament impossible arribar a un consens amb el Partit Popular en qüestions tan nuclears com les que comportaria la regeneració democràtica. No? I perquè, a més, el PSOE ha parlat aquest cap de setmana de bons i dolents, per exemple, no? I que no crec que sigui la manera, precisament, d'intentar arribar a aquesta mena d'acords.
Anem a la publicitat.
Només un apunt. El que no sé és si després d'això el que ve és que tot això serveixi de justificació per prendre determinades decisions que abans no s'atrevien a prendre.
Per exemple?
En el que es refereix a la cúpula judicial, és a dir, canviar determinades normatives, no només per l'elecció del Consell del Poder Judicial, sinó també doncs, que, si investiguen els jutges o investiguen els fiscals, per exemple, és a dir, tot el sistema judicial, o a prendre decisions en qüestions de mitjans de comunicació.
Aquesta és l'altra història, perquè clar, tu pots fer un debat...
Sí, però els debats polítics sempre serveixen per alguna cosa.
Correcte. Llavors, aquí la història és, a mi, que em posa molt nerviós.
Per posar una pista d'aterratge.
Sempre m'ha passat molt nerviós aquesta gent que diu, bueno, tots aquests que dieu que no sé quants, però tots aquests que dieu qui sou. Si això, aquesta cosa, que és molt futbolera, no? Bueno, aquest grup de gent que sempre està dient que el Barça no sé quants, bueno, perquè gent, noms i cognoms. Clar, quan ell diu, hi ha un grup de mitjans de comunicació, hi ha un grup que tots sabeu... Bueno, però jo puc saber els uns... Però és que el Pere Mas en pot pensar uns altres i l'Ola García uns altres. Però és que aquests debats, això, eteris que no tenen noms i cognoms, doncs, hòstia, és com molt estrany. Jo encara no entenc, però crec que estic entenent el que diu la Lola, que és que hi ha alguna cosa més que se'ns escapa. És a dir,
no, sí,
que com
sí.
Va dir Jordi Bosch ahir, que em va enviar un missatge i crec que molt encertat, encara falta alguna cosa. Encara falta alguna cosa. Quina? No ho sabem. Quan? Suposo que aviat. Un segon.
El per què de tot plegat.
Estem fent tertúlia, i acabar l'entrevista a la SER de Pedro Sánchez. No han sortit d'aquí. Per cert, és curiós que quan parla de tot això i la policia patriòtica i tal, no ha esmentat l'independentisme. Jo em pensava que ell es va descuidar. Mm. I no.
També s'ha deixat a la Irene Montero, eh?
Sí, però ahir no.
Ahir la va mencionar.
Avui se l'haurà deixat. Els altres no. Els altres és per obligació. Tinc molt gran escoltar que diu Joan López Alegre que estava convençut que no dimitiria.
Jo estava convençut, però jo crec que hi ha quatre coses, ràpidament. Lo concret, el mètode, el fons i les conseqüències. Lo concret, jo estic d'acord amb el que han dit els independentistes, com a novetat a la meva vida, les darreres hores. Un dels objectius de la carta i del que ha fet Sánchez aquests dies era espanyolitzar la campanya catalana. El Partit Socialista, al igual que el Partit Popular, a les eleccions catalanes tenen un problema, que és que la participació cau, especialment en aquelles zones com tota l'àrea metropolitana, on tenen menys implantació. I, per tant, situar a Sánchez en el foco al començament de la campanya catalana frenava el que fins ara havia sigut un èxit de Puigdemont a la precampanya. Marxar de Waterloo, venir a viure aquí a la línia de la frontera, ell protagonitzar la precampanya amb si vinc, amb si no vinc, amb quan vinc, amb si m'investeixen o no, i ell ha fet el que millor sap fer Sánchez, que és el canvi d'escenaris constant. Ell perd les municipals i, perquè no es parli del seu fracàs, al cap de pocs dies va i convoca les generals, per exemple.
Posa més conseqüències, eh?
Ell té un problema amb tots els assumptes legals o no, però en tot cas poc ètics i poc presentables de la seva dona, això no té res a veure amb el debat de quin ha de ser el paper de la dona en una família, això s'ho inventa ell, això té a veure amb el paper ètic, perquè això és un problema que no va tenir ni Rajoy, ni Zapatero, ni González, ni Aznar, ni Calvo Sotelo, ni Adolfo Suárez. Això és nou en aquest país. I per tant, ell fa el que fa millor, que és el canvi d'escenaris. Ell ara, per exemple, quan escoltava Àngels Barceló i parla de tota la llista de gent que, segons ell, ha patit aquesta mena d'atacs, es dona una gran paradoxa. Tota aquesta gent que, segons ell, ha patit una sèrie d'atacs han sigut depurats per ell mateix, perquè cap dels que ha dit a la llista que acaba d'esmentar davant d'Àngels Barceló segueix en el seu càrrec. I qui els ha tret del càrrec és el propi Pedro Sánchez, al fons.
Iglesias va marxar, ell.
I ell ho va celebrar. I, per cert, Iglesias ahir va dir en aquest programa que aquest home havia fet el ridícul.
Sí,
ho va dir aquí, ho va dir, aquí mateix.
Tu deies que el va fer fora? Només
el fet és que tots han marxat. També diu una altra mentida, que és que la dreta no accepta que governi l'esquerra en aquest país. I fet el càlcul, des que hi ha democràcia a Espanya, l'esquerra porta governant 26 anys i la dreta 20. O sigui, de què estem parlant? No? Des que ell parla d'Aznar, ha governat més anys el PSOE amb Zapatero i amb Sánchez que no a la dreta amb Rajoy. O sigui que això tampoc és veritat. Fons i conseqüències. Que ell parli de lawfare, que ell parli de lawfare quan té un fiscal general de l'Estat i un tribunal constitucional directament nomenats per afinitat política i ideològica al Partit Socialista, és molt gros. I ull quan parlem de que hem de regular la premsa. Perquè, clar, de què estem parlant, tu preguntes, com a director del programa? Estem parlant clarament dels mitjans de comunicació de dretes que li són hostils. Però, i si demà ja no necessita Esquerra i no necessita Puigdemont i li dona per fotre's amb el diari de l'OT en VilaWeb o per fotre's amb el Nacional o per fotre's en Nació Digital, què passa? Que és que ara resulta que hi ha una espècie de supertacanyon en aquest país que té que determinar quins mitjans de comunicació han d'existir i quins no han d'existir i, finalment, conseqüències. Sánchez és el campió del regat curt i del curt termini. És possible, per acabar amb el del començament, que efectivament, que ara la campanya catalana, segons ahir apuntava el CIS, ell tingui una millora de la participació i això a curt li pugui sortir bé. Ara bé, jo crec que té dues conseqüències a nivell intern. Davant dels seus socis ell queda debilitat, perquè clarament avui Esquerra, Junts, estan incòmodes i, per tant, ell, a la llarga, amb tot això, no guanya res. I a nivell internacional, només cal llegir una mica els comentaris que es fan a la premsa internacional, els francesos directament se n'enriuen d'ell. O sigui, ha fet un paper bastant galdós.
A tot això, hi ha una... Perdona. Lola, breu que vull escoltar el perill de la Mònica.
És que trobo l'argument una mica contradictori, perquè per una banda dius que tot això està preparat perquè és un mestre de la màgia i, clar, i electoralment ja li va bé i, per tant, ho ha planificat tot, i d'altra banda dius que, en fi, que internacionalment està quedant fatal, que ha quedat en una situació de debilitat... és contradictori. Si tu fas una maniobra electoralista, jo crec que tot això no té res a veure amb la campanya catalana. O sigui, muntar tot aquell sideral perquè considera que així mobilitzarà la gent del Baix Llobregat perquè voti al PSC, em sembla bastant desproporcionat, sí. I que no té res a veure. Que queda debilitat, en això estic d'acord. O sigui, queda debilitat, perquè és, primer has manifestat quin és el teu punt feble. Segon, perquè només s'està aprofundint a la divisió entre espanyols, entre oposició i govern, i per tant la situació encara anirà pitjor. I la confrontació encara serà més brutal. I queda debilitat perquè és evident que no tornarà a presentar-se, perquè si tens aquests problemes familiars, si tens aquesta... Si tot això t'ha afectat d'aquesta manera, doncs no tornaràs a presentar-te. I, per tant, un president que saps que no tornarà a presentar-se és més feble.
Perdoneu, falten 19 minuts per les 10. Del que ha dit Pedro Sánchez de la SER, perdona, Pere i Mònica... I no hem sentit. Nega que tot plegat hagi estat una estratègia electoral de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Miren, està escoltant.
Escolta, he visto, además, hasta incluso, no, porque esto es estrategia electoral para las elecciones de Cataluña, no, perdonen. Yo tenía que hacer una reflexión personal. Fíjese, yo me he revelado ante cómo se convierte en cotidiano el acoso y el ataque, en este caso, a mi organización. Mi organización lleva sufriendo desde la investidura. Yo he visto en medios de comunicación, no digo en digitales o en páginas web, las caras de todos los diputados y diputadas del Partido Socialista que votaron a favor de la ley de amnistía o de mi investidura, señalándoles. Gente que, por tanto, cuando llega a sus casas o se va a una cafetería, les insultan o incluso también han sido agredidos. He visto cómo las casas del pueblo de mi partido han sido agredidas. También la calle Ferraz, hasta incluso se ha frivolizado con piñatas, atacando la figura, en este caso, de la presidencia del gobierno.
Sí, he de dir també que durant les èpoques del procés també es van assenyalar periodistes, d'un cantó i de l'altre.
I professors.
I jutges. I professors. I recordo també que de jutges...
Sí, té algun amic,
el diari La Razón va publicar dues pàgines que van portar Merder amb els jutges que estaven a favor del dret a decidir. Del dret a decidir, no
aquest home converteix a Farah Underwood en un personatge de Barrio Sésamo, que jo què voleu que us digui?
Aviam, espera't un moment, Pere, que encara hi ha més. També assenyala que tot... I amb això estaríem bastant d'acord. Que tot això és un fenomen de las campañas de desprestigio, un fenómeno muy madrileño.
Para aquellos que nos escuchen de fuera de Madrid, que es un fenómeno muy madrileño. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se concentra buena parte del poder económico, del poder político.
Eso es una contra, le gusta, ¿eh?
Pero es cierto que la capacidad de expandir y de esparcir ese fango está llegando a límites en los que, efectivamente, la convivencia a lo mejor no se ve tan resquebrajada fuera de la M30 como dentro de la M30. Donde se dice, para gracia de algunos y de alguna, que me gusta la fruta. Pero sí que es cierto que está quebrando la convivencia en nuestro país. E insisto, es una dinámica absolutamente artificial.
Amb aquest tema estic absolutament d'acord amb ell. I Barcelona li ha preguntat pels 3 anys de legislatura que li queden.
¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura?
Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto.
¿Es después de 3 otro más?
Yo es que creo que los proyectos políticos, desde el ámbito de las personas, son las ganas, son las convicciones y son los contenidos transformadores de ello. Y yo, desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder, en este caso, del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer.
Val. Aquí també ho va dir això, quan va venir el dia 21 de desembre, va dir que també si ell diu que si és bon cor cap endavant. Pere Mas.
Clar, però no havia passat tot això.
No.
Estava a punt de plegar tall, i ara ja pensa en una altra legislatura.
Aquest tall que has posat ara m'ha fotut... Li van fer una proposta a la Lola de jugar-nos un arrosset allà a Gavà, davant del mar, perquè jo crec que no em jugaria aquest arròs. Perquè tu has dit que no es presentarà, que ja és això del pato cojo, com li diu això?
Sí, sí.
La paloma
cojo. I tu dius que sí.
Home, jo dic que no em jugaria el dinar. I acabem de sentir l'amic Pedro Sánchez dient que si los españoles me lo piden, que això de si los españoles me lo piden és magnífic. Bueno, a veure, jo crec que aquí al principi hi ha molts problemes, no? I podíem estar una hora de seguida xerrant. El principal problema és que això que ha passat no ha tingut conseqüències, de moment. De moment només hi ha gesticulació, grans paraules, reforma al sistema judicial, o retocs al sistema judicial, o manegar el sistema judicial, i també els mitjans, que tots dos blocs tenen molt d'interès a abordar-los, i suposo que ho farem. Jo era dels que pensava que es quedaria, no ho he deixat escrit com a l'amic López Alegre, però sí que, com que aquest senyor ens té acostumats a qualsevol sorpresa i a qualsevol cosa en qualsevol moment, em pensava que també era capaç de plegar. Plegar seria del gènere tonto, perdó per el col·loquialisme. O sigui, la palanca de poder que representa tenir el govern d'Espanya no és una cosa que la puguis llançar per la finestra perquè tens una crisi personal o perquè tens una crisi familiar. Això de a la política si viene llorado, com s'ha dit aquests dies i s'ha discutit si era un comentari empàtic o no, jo crec que és una mica veritat. Vull dir, el Basté, quan ve a fer el món RQ, viene llorado. Sap que ha de matinar molt, sap que té uns costos personals, sap que no podrà estar tan pendent de les filles, sap moltes coses. Perquè si no, estaria 6 hores aquí fotent la xava per a la ràdio. Llavors, o sigui, per mi, ja hauries de saber que això podia passar. I, en canvi, perdre el poder d'Espanya, tu saps què és el poder d'Espanya? I la quantitat de nomenaments, la quantitat de palanques, la quantitat de calés a repartir, és una cosa collonant com per deixar-ho córrer, sabent que davant d'una eventual elecció, ara a l'estiu, podria governar el PP. Aleshores, no hi ha conseqüències d'això. I, a més, si jo crec realment que en el moment que Pedro Sánchez fa la carta, o sigui, quan el que passa als fets de dimecres, poden ser versemblants. i no és una maniobra electoralista, essencialment. Soc molt ingenu jo i soc molt bona persona i penso que pot ser així, perquè els tempos ho marquen així, perquè hi ha el processament el dimecres al matí, la carta la fa al vespre, i tens la sensació que no pot estar tan calculat com per haver decidit fer això per influir a la política catalana. Però, per exemple, l'execució posterior, el que va passar ahir, el teatret d'ahir, és una demostració que ja tornen a manar els spin doctors, la política i la comèdia. Això d'anar a veure el rei, la manera com surt. És que semblava el Samaranch a la Vil de Barcelona, també un moment. O semblava el jurat d'Operació Triunfo de l'Eufòria.
Tu no creus que hi és el seu propi spin doctor? Jo tinc la sensació que ell
s'ho fa ell. Però ahir jo tenia la impressió que estava veient un tio d'Eufòria, d'aquests que et fa creure que et fotran fora i que es queda. Sí o no? Era una comèdia. I les pauses que fot... Per què és aquesta burla?
No, perdona, sí. una cosa em va sorprendre molt, que és que el discurs...
Sense preguntes.
No, però al marge d'això, que també tens raó, però en el discurs el que fa és que manté l'atenció argumental. És molt bèstia. No diu d'entrada que és...
Que això és un clàssic, també, perquè...
Sí, però el titular periodístic és, senyors, em quedo.
Sí, sí.
No el dimiteixo. No. Ell va fent bum, bum. Fins i tot va donant pistes de que... Podria marxar. Mm. I fa una detonació del present. Fa una detonació del present. Fa bum i diu, por tanto decido quedarme. Hòstia. I dius, però si portem 5 minuts, perquè això va ser a les 11:06, portem 6 minuts donant la brasa amb un text que no té cap imatge de continuar. Per tant, vol dir que ell fa... És a dir, ell sap que és com... Saps allò li ha sortit com el Gerard Piqué li va sortir de malament? Allò que va fer amb el Griezmann, tu n'has recordat, aquell documental? D'aquell documental que va haver-hi, que era la gran decisió, no sé què es deia, la gran decisió, doncs això, la gran decisió li ha sortit tan malament, perquè recordo com va acabar aquella decisió de que el Griezmann deia que es quedava a l'Atlètic de Madrid, allò va portar unes crítiques de nassos. Doncs això, i fins i tot els seus. Això exactament igual.
Però pensa en una cosa, sisplau, només.
No, espera, acaba, sisplau.
No, disculpa.
Sí, no, que, o sigui que a la compareixença d'ahir, el que vinc a dir és que és la prova de càrrec de la mentida de la resolució d'aquest afer. Aleshores, ara el Joan diu, estem elaborant un relat, que és la reforma al sistema judicial i la reforma al sistema mediàtic, o els retocs al sistema mediàtic. Bueno, que això del Consell General de Poder Judicial està bloquejat des de fa 5 anys, ja ho sabem. Si ara creu que pot intentar ficar mà, canviar les majories parlamentàries, bé, ja ho veurem. Evidentment, no està passant això que ens anuncien l'Ayuso i el Feijó i companyia, de que Espanya, la dictadura i totes aquestes coses que són absolutament passades de voltes. També és molt interessant el tema dels mitjans. Però qui es pretén, aquest senyor, com intentar controlar els mitjans, si és pràcticament impossible? Sí que ha dit una cosa interessant. Ha dit, la ley de publicidad institucional no se cumple. Hombre, això és molt interessant. És la pasta. Però no només la pasta. Ara l'era digital és més difícil, però abans era les concessions administratives. A la Comunitat de Madrid, les ràdios són...
Sí, aquí hi ha un merder molt important. Aquí hi ha un merder molt important a la Comunitat de Madrid.
Abans, i això, podríem reuïnar l'època del president Pujol. Quan donava les freqüències de ràdio el president Pujol? Home, a poc abans de les eleccions corria el rum-rum i tenia tothom callat abans de les eleccions. Perquè tenia una freqüència de ràdio en aquell moment, era molta pasta. I a Madrid és el Los Santos, el no sé quantos, el 13TV, quan va donar les freqüències de la TDT, és un escàndol majúscul. I la publicitat, que hi ha hagut vegades que es criticava que si els mitjans catalans, que si no sé què, que si aquest mateix diari o aquest mateix grup, que si el periòdic... Escolti'm, aquí, per exemple, a Catalunya hi ha subvencions per la qüestió del català. Sí. Però de calés i de maneres de subvencionar indirectament els mitjans, n'hi ha moltes. Entre elles, la publicitat. Quan sents anuncis del Ministeri de no sé quantos i tot això, però això passa a tots els mitjans. El tema és que això passi en relació a l'audiència que tenen. Si tu tens 1 milió de lectors, doncs potser s'ha de gastar 1 milió d'euros en publicitat. Si tens mig milió d'euros en publicitat. I si tens 10.000 lectors, 10.000 euros. Però no 500.000. Perquè si anem a repassar algunes xifres de com es reparteix la pasta de diferents ministeris, a la Comunitat de Madrid, que és on va... Perquè el Pedro Sánchez, al final, la meitat dels comentaris que fot són comentaris que van directament orientats a la senyora Ayuso. Doncs allà, diguéssim, podríem tibar una mica de la manta de com està regada la gent, començant per Los Santos i seguint per un seguit de gent.
Mònica Hernández.
Si li donem credibilitat al fet que dimecres, com deia Lola, sí que estava tocat Pedro Sánchez per l'afer de la seva dona, i tu ara també, Pere, ho deies, però després, ahir, com tu bé deies, Pere, veiem la prova de càrrec de la mentida, de la farsa, clar, què ha passat en aquests 5 dies? És a dir, alguna cosa que se'ns escapa. Jo no crec que sigui improvisació. Sí que crec com tu. Jo, Lola, era de les que pensava que plegaria i estic decebuda des d'ahir, perquè tu has obert el debat de la regeneració democràtica, no l'has omplert de contingut, llences un debat i no dius res més.
Perquè això és per justificar-se.
Ja, però no serveix. No, és a dir, tu has tingut hagi... a tot un país esperant aquesta decisió i anuncies que et quedes com si res i que obres aquest debat
no
i que si els mitjans...
Jo no crec que hi hagi res al darrere d'aquesta suposada reflexió.
No estic d'acord, Joan, amb el tema d'espanyolitzar la campanya catalana, perquè crec que on hem tornat és el punt precampanya, que era el cara a cara Puigdemont-Sánchez. Crec que, per exemple, el president Puigdemont s'ho ha reforçat d'aquesta decisió, perquè ell des d'un inici va expressar el seu recel quan Pedro Sánchez anuncia que plega, va expressar ja el seu recel a aquesta decisió, ja va parlar de tacticisme polític, i aquí no tinc clar és com afecta Salvador Illa. Crec que no el beneficia per res, però això ja ho veurem. Però no crec que sigui tan espanyolitzar com tornar a la casella de sortida de cara a cara Sánchez-Puigdemont.
Aviam, un instant que segur que...
Una frase,
sí, és que en la publicitat sí o sí.
Quan parlava que hi havia d'haver conseqüències, els primers dies es parlava de la famosa moció de confiança.
Sí.
I això ha desaparegut del mapa.
Ah. Un segon, sisplau, que ara parlem.
No tenia sentit.
Ara parlem, bueno.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Pere Mas i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Efectivament, falten 3 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Recordeu que avui, cap a les 11, esperem en aquest estudi els Oques Grasses, que venen a presentar el seu nou disc, que es diu Fruit del Deliri. Parla la Mònica Hernández com a grupi d'aquest grup.
És un esdeveniment que vinguin, Basté.
Sí, perquè no fan entrevista.
No saps el que has aconseguit. No
sé, l'equip del Món Arracú i la producció, perquè és l'única entrevista audiovisual que fan, em diuen, no ho sé.
Sí, no en fan. Des de l'últim disc, el darrer disc, van decidir que no en feien, i és que no els hauràs vist enlloc en aquest documental que ara ha fet, que està a TV3, aquest d'Oques Grasses al Palau Sant Jordi, on sí que aquí fan entrevistes entre cançó i cançó, però és que no fan res més.
Déu-n'hi-do.
No, estic nerviosa.
I després parlarem de la jubilació d'un dels grans cuiners, del Fermí Puig. El Fermí Puig es jubila. Oh. Sí, Fermí Puig es jubila. I avui volem parlar del Fermí Puig sense el Fermí Puig. És a dir, que jubila, li parlarem amb ell, sense aquell. I ho farem, doncs, amb el Fred Romagosa, que és el seu cap de sala, el Ramon Besa, que és un dels habituals, amb en Jaume Roures, que és un altre dels habituals, amb en Jordi Bosch,
hombre,
que és un altre dels habituals.
Però encara tenim uns dies per anar-hi?
Encara hi ha... Sí, però pocs, em sembla.
Jo hi vaig aquesta setmana,
sí,
una altra vegada.
Finals de maig, crec que és. A finals de maig. Crec que un mes, sí, queda un mes per acomiadar el restaurant.
Ves a fer els ous moller aquells.
No, jo era el dels pèsols, però ja acaba la temporada.
Sí, ara no, i ara ja...
Qualsevol cosa.
Ja. Bueno, escolta, que falta un minut per les 10. Ot Bou, vostè dirà.
A veure, jo no sé què em passa en aquesta tertúlia, perquè ja l'altre dia estava a favor de la Conchi Baray en la tertúlia del dijous. Sí. Ahir estava mig d'acord amb el Josep Martí ahir, i avui estic mig d'acord amb el Joan López Alegre, de manera que...
Perquè el Josep Martí...
Imagina't...
El Josep Martí té un llibre que t'has de llegir, que es diu Ets de dretes i no saps.
Tranquil,
que passa
jo sóc molt d'esquerres i ho tinc molt clar. No necessito guies. No, dic que estic d'acord amb el Joan perquè a mi em sembla que el gir que està fent Sánchez amaga una deriva autoritària bastant preocupant. És a dir, a Madrid clarament hi ha un problema en el Congrés dels Diputats, amb mitjans ultres que s'hi colen, que no funcionen veritablement com a mitjans i que fan pamflets i que fan propaganda. Però això... gestionar-ho des del poder i gestionar-ho des del poder polític i, a més, amb l'argument del victimisme personal dels líders que teòricament se'n veuen afectats, és molt perillós. Tu pots intentar estipular unes normes a partir de les quals no sé quines empreses de mitjans de comunicació, a partir d'un número de treballadors, a partir d'unes certes dinàmiques professionals, el que sigui, tenen llicències o no tenen llicències, el que sigui. Però això no es pot fer des del poder amb aquestes condicions, perquè, com deia el Joan, si el criteri és el que Pedro Sánchez considera que és un mitjà perillós o que és un mitjà seriós o que no és un mitjà seriós, això pot obrir un efecte dominó molt complicat. I, de tota manera, la qüestió dels mitjans de comunicació reclama també una reflexió autocrítica per part dels que ens dediquem als mitjans de comunicació. En termes de llibertat, en termes de la capacitat que tinguem els mitjans de ser capaços d'expressar veritat i no publicitat, i en termes d'independència. Nosaltres podem assenyalar o podem qüestionar que hi ha mitjans que no fan bé la feina, però, en aquest moment de globalització digital absoluta, hi ha milers de mecanismes a través dels quals aquests mitjans ultras, per exemple, que deia abans, que són molt presents i es fan sentir molt al Congrés dels Diputats a Madrid, hi ha milers d'altres canals, hi ha YouTube, hi ha Patreon, hi ha moltíssimes plataformes a través dels quals poden sortir a relluir. I, per tant, si de cas, la reflexió s'ha de fer des de la professió sobre el grau d'independència, sobre la falta de fiscalització sistemàtica que hi ha amb els polítics i la falta de llibertat informativa, en tot cas, dins de la professió.
Isabel Díaz Ayuso ha parlat a la Copa i diu que precisament Sánchez no és la víctima, sinó el culpable de les fake news. Aviso que està constipada.
Tot ese fango, sí que lo llevamos soportando otros muchos, no digamos la mujer del presidente Feijóo y muchas otras personas del entorno del Partido Popular, como ahora lo están haciendo contra la familia del juez, que lo único que ha hecho por ahora es abrir una causa para, oye, vamos a inspeccionar, vamos a ver qué está pasando aquí, en el caso de Begoña Gómez. Pero lo han hecho también con presentadores, lo están haciendo con periodistas, lo van a hacer con medios de comunicación, así que Sánchez es el fango.
I fa una crida a tothom a denunciar les notícies falses perquè, segons ella, Pedro Sánchez està convertint Espanya en una autèntica dictadura.
No se puede quedar un solo bulo y, sobre todo, ningún tinte autoritario sin denunciar o se nos va esto del todo. No, nunca hemos vivido en democracia algo así. No nos queríamos creer que estamos entrando en un gobierno con tintes dictatoriales. Pregúntenle a tantos ciudadanos de Europa del Este que vienen huyendo del comunismo y de estos gobiernos bolivarianos, pregunten al otro lado del Atlántico, siempre se empieza de la misma manera, controlando la fiscalía, la separación de poderes, la prensa libre y la empresa. Y a partir de ahí, poquito a poco, cuando nos queramos dar cuenta, no va a haber dónde denunciarlo, dónde defendernos y nunca no vamos a entender ni cómo empezó esta miseria.
Té raó, controlar la fiscalia. La fiscalia te lo afina. Recordo que és frase de...
I qui és la fiscalia? Ho ha dit Pedro Sánchez.
Sí, endavant.
De depende. No, parlava precisament de deriva autoritària. Primera, per aquesta mena de frivolitat amb què Pedro Sánchez parla o insinua que s'han de controlar els mitjans de comunicació. I després perquè també ha parlat fins i tot de les manifestacions a Ferraz, que a tots ens podien semblar estrambòtiques o algunes de les conductes ens podien semblar fora de lloc, el que sigui. Però en un govern que ha aprovat la reforma del Codi Penal que incluïa la creació dels delictes de desordres públics agreujats, que són un mecanisme de repressió que d'aquí uns anys, quan puguem fer balanç del mal que hauran deixat en l'activisme social, estarà molt bé recuperar l'hemeroteca de com certa esquerra espanyola va celebrar aquesta reforma del Codi Penal. Un Pedro Sánchez que parli de mitjans de comunicació, que parli de reforma del poder judicial i que parli de criticar manifestacions en un context en què ell i el seu partit i els seus aliats estan abonant el terreny per fer una reforma del poder judicial, a mi em sembla molt perillós. I em sembla molt perillós perquè la qüestió de fons és, com deia al principi, la simplificació dels marcs. Quan el dramatisme polític ve de dalt cap a baix i no de baix cap a dalt, s'obre absolutament el camí perquè es perdi del tot la fiscalització que en aquests moments ja està absolutament aigualida. Aquí a Catalunya en vam tenir un exemple molt clar. Quan l'organització popular i quan l'organització dels ciutadans era el que pilotava la política i el dia a dia de la política a Catalunya, el resultat va ser un referèndum a través, com deia, de l'organització popular. Quan, després del referèndum, per contenir-ne els resultats, perquè això no passés factura en termes electorals, els polítics van decidir fer servir la seva situació personal amb un mecanisme de xantatge emocional perquè els electors, diguem-ne, no els fiscalitzessin tant, això va derivar amb menys pressió sobre els polítics, amb un protagonisme dels líders, dels dirigents i de les seves famílies absolut, que va substituir la democràcia i que va substituir els mecanismes de control i els mecanismes d'apoderament de la ciutadania.
Aviam, són les 10:05. D'aquí uns mesos vull fer una pregunta, és
si això afecta el resultat electoral de les eleccions del Parlament de Catalunya.
Jo vull replicar l'Ot i a la Ayuso, eh?
D'acord, d'aquí uns moments ara trucarem a la Ayuso perquè la pugui replicar en directe, un segon.
Per a què dos res.
El per què de tot plegat.
Són les 10 i 10, que vol contestar un moment Pere Mas, però després li he preguntat aquí a la taula si això que va passar ahir anirà bé al PSC o no, a Salvador Illa, en aquestes eleccions, i hi ha algú que ja m'ha dit anirà bé.
És la gran pregunta.
Val, aviam, no, Pere, no, ara
volia dir un parell de una cosa a l'Amicot i l'altra cosa a la Ayuso. L'Ot m'estranya perquè quan sento per la ràdio estic més d'acord amb tu que quan et tinc aquí al davant al natural. És un fenomen una mica curiós. Però sobre el tema dels mitjans, això dels mitjans i les interferències amb la política és que podríem rebobinar molt enrere. Jo recordo haver treballat en un setmanari terrassenc que es deia l'Actualitat de Terrassa, que tenia fama de ser una mica convergent, i vam patir el boicot i el sabotatge del Manel Royes, que era alcalde del PSC en aquell moment de Terrassa, fins a extrems inimaginables. Després vaig anar a parar a la Com Ràdio, que estava emparada per la Diputació de Barcelona, per tant, presumptament socialista, i la Generalitat de Catalunya no ens volia ni enviar, la Generalitat del Pujol, no ens volia ni enviar ni els comunicats de premsa. Llavors l'havien de rebotar per una altra banda per tenir les convocatòries de premsa.
Però això històries... forma part intrínseca del que és un mitjà de comunicació. Bueno, si no,
vull dir que
si
històries...
no,
sí, n'hi ha hagut sempre.
Sí,
però...
que tractin d'influir en els mitjans.
Però el que està dient l'Amicot de que no es pot controlar els mitjans... A veure, hi ha hagut una permissivitat. Per exemple, al Congrés, hi ha hagut moltes vegades queixes de periodistes de veritat davant del senyor Javier Negri i aquesta mena de gent que van allà a provocar i a fotre el merder, davant la tolerància de la Meritxell Batet i de la presidència del Congrés permetent l'accés d'aquests periodistes a les rodes de premsa com si allò fos una tertúlia de 13TV amb els toros i el vi per allà sobre. O sigui, ningú s'imagina el 10 de Downing Street, si és que hi ha sala de premsa allà dins o per allà, o a la Casa Blanca, un tio replicant i discutint en els termes formals que fan els tios d'aquesta agenda. Confiesa usted que és un terrorista, els abates una i merdes d'aquestes. Això és inacceptable. I això, aquest Pedro Sánchez que té tantes ganes de regenerar, tàcitament ho permetia a través de la mesa del Congrés.
Això, perdoneu,
Això és així.
Disculpeu, però això sí, que estàs dient tu...
Això és cert. No cal que ho discuteixis perquè és cert.
Això que estàs dient tu té un problema. Ja que has parlat dels Estats Units i de la Casa Blanca, mira, des de l'època d'Obama, Obama és el primer candidat en unes eleccions presidencials que acredita gent que té xarxes socials amb un número mínim de seguidors. Hi ha influencers i els hi donen els mateixos recursos per seguir la seva campanya que amb un periodista convencional. I estem parlant, per tant, de començaments del segle XXI. No estem parlant d'ahir la tarda. On te vull anar a parar? On te vull anar a parar?
On te vull anar a parar?
Clar, en el passat, per al poder polític, quan tu, ara, per exemple, parles de la Com, no ens enganyem. La Com la crea, ja que has parlat del Royes, la Diputació de Barcelona, que era socialista, per intentar tenir un contrapoder a Catalunya Ràdio, que era de la Generalitat, que era convergent.
Correcte.
Vale? Per tant, hi ha un moment en el passat de la història, quan no hi ha l'era digital, on controlar els mitjans de comunicació era molt fàcil. A dia d'avui, disculpeu, però hi han mitjans de comunicació, els que té aquí el senyor Bastia sobre la taula,
el diari que
venen menys diaris en un quiosc de Barcelona que seguidors té molta de la gent que ens està escoltant a les seves xarxes socials. I, per tant, per un polític, a dia d'avui és més important, moltes vegades, el que pugui dir una persona en una xarxa social que no un periodista contractat a depèn de quina mena de diari, perquè té menys influència. I, per tant, intentar restringir això... Disculpeu-me, no té cap sentit i és impossible.
Jo t'he parlat d'una situació concreta.
Tampoc es pot equiparar.
Ella estava parlant del Congrés.
D'una manera, siguem molt rigorosos amb no equiparar la feina que fan uns mitjans que s'han d'adscriure, encara que moltes vegades no ho facin, a un codi deontològic i que fan unes pràctiques d'investigació, d'esforç pel rigor informatiu. Jo estic d'acord i per això dic que jo estic en contra d'assenyalar i de posar el focus en els mitjans que no ens semblen bé, perquè crec que si els periodistes fessin millor la nostra feina, no hauríem d'estar tan pendents d'això. I que, per tant, em sembla perillós entrar en aquest clima d'assenyalar influències i d'assenyalar mitjans, per més ultres que siguin. Però, home, tampoc podem equiparar el que fa un mitjà tradicional o un mitjà on hi ha treballadors que tenen una vocació laboral, que intenten ser rigorosos amb la feina que fan, amb un influencer que moltes vegades amb pseudònim s'ha aconseguit no ser
seguidors. L'interès del polític és arribar a la gent. I quina és la via, no ho sé. I vull fer un darrer comentari molt ràpid. Això del Sánchez d'aquests 5 dies, que vosaltres dieu que no està pensat i que potser anava a plegar i que ja està molt tocat personalment, és una passada d'irresponsabilitat. Només us faig una pregunta.
Cert.
Què hagués passat si durant aquests 5 dies succeeix qualsevol desgràcia? Déu no ho vulgui, i gràcies a Déu que no ha succeït, però que El Putin bombardeja un país de la Unió Europea, que hi ha un atemptat com el que vam tenir a l'estació de Atocha.
Doncs
i durant aquests 5 dies, i durant aquests 5 dies què passa? Que aquí aquest senyor està reflexionant com si estigués de retiro espiritual.
Tots,
home, va, per favor.
Bueno, si em permeteu acabar, només un apunt sobre això que ha dit dels diaris de paper. Potser els diaris de paper venen poc, però estan a les taules de les redaccions dels periodistes que fan els programes de ràdio i de tele. I si La Vanguardia avui fa l'article aquell de l'agulla de l'anestesista al cervell, com va 4 hores, crec, el corbell de La Vanguardia, sí, ho fa després el Tot es mou de la Melero, ho fan a la tarda l'Està passant, ho fa segurament el Basté, ho fan a Catalunya Ràdio perquè veuen, etc.
Bueno, jo crec que és més al revés, però bueno, tampoc passa res ara.
Bueno, jo crec que els diaris, pel coneixement que tinc dels mitjans, els diaris...
Bueno, un mica passat, ja, un mica antic, ja.
Bueno, en tot cas, ens hem de demanar per què aquests periodistes que van a les rodes de premsa al Congrés dels Diputats i fan shows, són més llaminers per les xarxes socials que no, de vegades. Les preguntes que fem els periodistes absolutament robòtics amb portaveus i amb càrrecs comunicatius també absolutament robòtics que no van mai al fons de les qüestions, i com els partits i les institucions administren, per exemple, més enllà de les subvencions, les entrevistes que donen, les entrevistes que no donen, i l'eliminació d'un principi molt important en el periodisme, que és que és el polític que està en deure amb la ciutadania de deixar-se fiscalitzar també a través dels mitjans de comunicació, i que això ha entrat en una deriva absolutament arbitrària que degrada la professió. Per això jo dic que si hem d'obrir un debat sobre el periodisme i l'estat del periodisme en aquest país, obrim-lo en aquests termes, però córrer el risc d'afavorir l'estratègia personal de Pedro Sánchez contra uns mitjans concrets per una història personal, a mi, sincerament, em sembla un terreny molt, molt espinós, i un terreny que, acompanyat de tot el discurs sovint poc democràtic i molt actiu en la repressió, com el que ha tingut el Partit Socialista Obrer Espanyol, em sembla perillós.
I sobre l'Ayuso, que també volia fer algun comentari sobre el que hem acabat de sentir... Vamos a inspeccionar jueces. Bueno, això ho diu ella i ho deixa anar. Lo están haciendo con presentadores. No sabría dir en qui presentador. No sé si ho diu pa Pablo Motos o per quin motiu ho diu i totes aquestes històries. La senyora que ahí deixa anar tiene 2 Falcon, no sé quantos assessores, va dir potser 400, 1.000 assessores, 4 residències, que segurament són les mateixes que tenia qualsevol altre president del govern, una senyora que li ha dit, amb perdó per l'expressió, fill de puta al president del govern al Congrés, i se n'ha aventat posteriorment. A mi aquesta història de no va dir hijos de la fruta, no sé, perdó, me gusta,
la fruta.
No, escolti'm.
Qui ha fet gran a Ayuso ha sigut Sánchez, al senyalar-la com a veritable líder de l'oposició per sobre de Feijóo.
Podria ser, però això no estem parlant d'això. Estem parlant de si un dia que tu estàs al faristol de la Parlament
això és intolerable.
I assenyales el germà de la presidenta, per cert, la presidenta, aquest tall de veu que hem sentit, parlava de tothom menys de la seva parella, us hi heu fixat?
Sí, sí.
Vull dir, persegueixen a totes les famílies menys de la seva parella, casualment. Doncs el dia que el Sánchez fa un comentari sobre el seu germà i les mascaretes, és el famós dia que ella està a la tribuna de convidats,
sí.
I diu lo del me gusta la fruta, però és que no només és un calentón d'aquell moment, és que ho reitera. Jo crec que és un límit inacceptable. Un president d'una comunitat autònoma, que és estat, oi que sempre que ens recorden aquí que el president de la Generalitat és estat, i el representant, no sé què, doncs com pot ser que aquesta senyora no digui fill de puta?
És que la batalla entre Ayuso i Sánchez...
Això és inacceptable.
La batalla entre Ayuso i Sánchez, que crec que al darrere de tot això hi ha, sobretot, lo molt malament, i ho hem vist també ara amb l'entrevista amb la Barceló, quan parla de Madrid, de l'M30, etcètera. Sí, una de les coses que jo crec que Sánchez, i no sóc psicòleg de pacotilla, però crec que porta fatal, és la posició de feblesa i els fracassos que ha tingut Sánchez a Madrid. I qui ha fet forta a Díaz Ayuso, perquè l'opinió pública la identifica com a principal mal de queixal que té Sánchez, ha sigut el propi Sánchez.
Sí,
és qui l'ha fet créixer.
Com a jo amb les capes del debat, és a dir, no tot s'hi val. És a dir, la senyora Ayuso li va dir fill de puta al president del govern, no tot s'hi val. És a dir, tu ara ho portes a si l'ha fet gran Pedro Sánchez o no, però estem parlant del fangant que s'ha convertit la política en els últims anys.
No pots veure, jo crec, el que va fer Ayuso sense veure tot el context. No ho diguis,
si no podem dir, admetre que això no s'ha de fer, és que ja pleguem com a tertulians.
A mi, perdoneu, però el del fangar em sembla una terrible excusa i una desviació del problema real que té la democràcia en aquest país. que és que en aquest país, i en bona part d'Europa, però en aquest país, amb la qüestió de la repressió de l'autodeterminació de manera sistemàtica en la història del país, el problema de la democràcia és que el vot està perdent influència sobre les polítiques públiques que s'acaben de fer després, els votants perden capacitat organitzativa tant per l'alienació com per la pèrdua de poder adquisitiu, com per les polítiques que venen des de dalt per reprimir moviments ciutadans. Que els polítics i els càrrecs públics estan perdent capacitat d'enfrontar-se al poder econòmic. A mi em sembla que és que tot això forma part de la qüestió de la democràcia i de la deriva que està agafant la política catalana i la política espanyola, que sobretot d'una manera accentuada després d'haver reprimit l'autodeterminació l'any 2017, els incentius per fer política a través del conflicte i a través de la confrontació en tots els àmbits, no només en l'àmbit nacional, està absolutament perseguit. I llavors, això, a mi em sembla que és realment el tema de fons.
Val, aviam, anirà... Per ser que Díaz Ayuso sí que ha parlat de la seva parella en aquesta entrevista a la COPE.
Yo llevo cinco años soportando todo tipo de campañas de descrédito contra mi familia. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector, le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas, el presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España, a mi pareja sentimental, inspecciones fiscales, le han hecho esas inspecciones fiscales al hermano del presidente.
No, si parlem d'inspeccions fiscals, riuríem... Bueno, això d'aquí un temps, sí. D'aquí pocs dies en parlarem d'aquest tema. No, aviam, una cosa... Pere Mas.
Ai.
Salvador Illa, se n'aprofitarà d'aquest d'aquest merder?
Mira, és que porto donant-li voltes des de fa 5 dies, això. No ho tinc clar. No, haig de ser sincer, no ho tinc clar. O sigui, és evident que sí, Pedro Sánchez hagués plegat, sí que s'hauria endut l'onada de solidaritat de Pedro, que ha dit tot això...
És que
jo
no tenen soc partidari,
jo crec que intentar espanyolitzar la campanya catalana no és una bona idea. Ja ho hem comentat alguna vegada. Una cosa és que votis a la famosa si tu no votes, ells tornen...
Tu no vas, ells tornen.
Però això era d'una campanya de la Generalitat.
Exacte. Igual que els famosos 25 diputats
de la Carme Chacón.
No, és que aquest... No,
Pepe Zaragoza.
Sí, Pepe Zaragoza. Aquests 25, sí. Aquests 25
eren de la Chacón.
A Madrid.
No eren a Madrid. Eren a Madrid, no eren a Barcelona.
No, llavors,
una cosa és que un senyor que aixeca la persiana cada dia a l'Eixample i que vota Convergència junts, com no s'hagi dit la cosa, arribi un moment que davant d'aquesta eventualitat de l'ascens de l'ultradreta, del PP i Vox, tingui por i vagi a votar el Pedro Sánchez. Això pot passar amb unes eleccions generals, però jo crec que unes eleccions al Parlament de Catalunya no aniràs a votar Salvador Illa per aturar l'ultradreta. En tot cas, si vols aturar l'ultradreta, no votis a l'Aliança Catalana o no votis a Vox. Aleshores, és que em desconcerta molt el resultat d'aquestes eleccions. Vostè, no puc dir més? Sí, em desconcerta molt.
Sí, sí.
Perquè,
sí, que...
o sigui, tant el Puigdemont pot treure 35 diputats com pot treure 29. I Esquerra tant en pot treure 29 com pot treure 32. I l'Illa tant en pot treure 40 com 32. Bé, bueno, 32 no, potser no. Més. Però no em refio gens.
Què creus ara, tu, Joan
no
López Alegre?
Sí, jo,
a veure, intento explicar-ho molt ràpidament. El vot nacionalista a les eleccions catalanes té una alta participació. Si tu mires la participació a les ciutats catalanes amb més vot nacionalista, penso en Girona, penso en Sant Cugat, penso en Vic, penso en Manresa, per ficar un exemple, la participació és molt més alta que la participació a Gavà o a Mataró, per dir el poble de la Lola o el meu. I, en canvi, a les eleccions generals, aquesta participació es manté més o menys alta en les ciutats nacionalistes, però puja molt a Gavà i a Mataró. Per tant, això li pot anar bé a Sánchez? Jo crec que sí, i a Illa? Jo crec que sí, perquè, a fi de comptes, les campanyes electorals van de que es parli dels temes que un proposa. Ell acaba de ficar l'exemple de Sánchez. La gent té que tenir por que governi l'extrema dreta a Espanya i, per tant, aneu-me a votar a mi, que sóc l'antídot a l'extrema dreta. I després d'un desastre de les eleccions de maig, ell... no guanya, però aconsegueix governar el mes de juliol. Per tant, èxit de relat que porta que la gent el voti. Si ara hem deixat de parlar durant 6 dies de Puigdemont i estem parlant de les cosetes del Sánchez, això li dona avantatge al PSC i pot fer que en aquells municipis amb menys participació, habitualment a les catalanes, com Gavà i com Mataró, pugi la participació. I aquesta participació aquí afavoreix
Òbviament, el PSC. Quan la participació de les catalanes ha sigut molt alta, moment màxim, les eleccions del 155, guanya Ciutadans amb 37 diputats. Quan baixa la participació, els resultats
no va guanyar tornen a anar... No va guanyar només per la participació.
La participació determina absolutament el resultat.
Va guanyar
perquè l'Espanya
se rompe i...
Determina el resultat de les catalanes.
Però el problema és que estem encara a molts dies.
Exacte.
I últimament ja hem vist que en els 4 o 5 dies abans de la...
I 40 Puigdemont també pot treure algunes de salta romànica.
I 48 hores. I 48 hores.
I una altra cosa que no has comentat, la fragmentació del vot INDEP, també. O sigui, el vot INDEP no només és Junts, Esquerra
no, no,
i la CUP.
No, no, tu has dit ara allò de l'as a la manera del Puigdemont. Si ell, òbviament, el dijous, abans de les eleccions, es planta el pertús i convoca els mitjans just abans de que aquest senyor comenci el programa i en directe fa el pas i atravessa... trenca tot el que ara estem dient, clar.
Ella ha dit que no ho faria sempre, però...
Lola.
No, és que penso el mateix que deia el Pere, és que no ho tinc clar, és que a més penso que, pel que sé, el PSC tampoc ho tenen clar. O sigui, si hagués marxat, efectivament, hi hauria una onada de solidaritat en el votant o en la gent més propera al Sánchez, i això és segur, però ara aquesta sensació de que pot tornar-se com un boomerang, no? que pot ser més contraproduent que beneficiós, també hi és. Per tant, no ho sé. En tot cas, insisteixo, falten molts dies i segurament el que jo crec que la conseqüència principal del que ha fet el Sánchez és que la gent que estava amb el Sánchez està més avui i la gent que estava en contra està més en contra. És a dir, encara s'ha reforçat més aquesta línia divisòria. Ara, això comporta que hi ha menys possibilitats de que el PSC agafi vot d'un altre partit? Ja ho veurem.
Ot?
A veure, jo estic d'acord, evidentment, que és molt difícil de saber tants dies vista. Estic d'acord amb la Lola que el que sembla més lògic que passi és que polaritzi, és a dir, que els adeptes a Sánchez ho siguin molt més i que els contraris ho siguin molt més. El que passa és que poden ser-ho en termes qualitatius, però si la qüestió és si ho seran en termes quantitatius. D'entrada, sembla que el que ens diu la demoscòpia és que qui els primers dies de les de campanyes electorals aconsegueix centrar el marc de les eleccions i de la campanya, per bé o per mal, és qui sembla que després a mitjà termini se'n beneficia molt, però ja hem vist que la demoscòpia no sempre acaba corresponent-se amb la fotografia final.
Però llavors qui seria el Puigdemont quan va dir que es presentava? O...
Era aleshores, veure, no? Ara s'ha capgirat, no?
Per això dic que la lògica sembla indicar que hi haurà polarització. En tot cas, jo crec que hi ha dos precedents interessants de cara a analitzar això. Un precedent és el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias, que és que la investidura, la Unió dels Comuns i del PP per investir Jaume Collboni va molestar molt a una gran part del públic independentista, fins i tot els qui no estaven a favor de Xavier Trias, però aquesta capacitat de obtenir força d'aquesta indignació, que això es traslladés amb un suport electoral més gran, no va passar a Madrid i, entre altres coses, segurament no va passar, a banda de que els marcs de les eleccions municipals i les eleccions a Madrid són diferents, no va passar perquè al cap de dos dies Xavier Trias ja estava demanant un govern de coalició amb Jaume Collboni, que és el mateix problema amb què es trobarà Carles Puigdemont i amb què es trobarà Pere Aragonès, que és que intenten antagonitzar a Milla, però en termes de política, de gran política, estan al mateix vaixell i remant en la mateixa direcció. I l'altre precedent que tenim és que amb les eleccions del País Basc i les eleccions de Galícia, que han estat totes dues després del 23 de juliol, hem vist que el vot a les eleccions del 23 de juliol fortíssim en aquests països a favor de Pedro Sánchez, després no s'ha traslladat en absolut a les eleccions autonòmiques que hi ha hagut en aquell moment. Per tant, la tradició de les eleccions a Catalunya diu, i en el cas del País Basc i Galícia també passa, i tenim aquesta prova recent, diu que pels votants el marc és molt, molt autocentrat.
Mònica.
És que jo crec que és molt difícil, i més veient que els esdeveniments canvien tan ràpid, deia la Lola, quan Puigdemont anuncia que vindrà a la investidura, tant si és investit o no, aquí centralitza ell la campanya, però ara Pedro Sánchez ha capgirat aquest guió, i insisteixo, ha tornat a la polarització, sobretot entre Puigdemont i ell, no? No és ni ella, és Pedro Sánchez, Puigdemont, la campanya, jo crec que ara som aquí, però és que falten 12 dies. I jo no m'atreveixo a fer cap pronòstic, i més va ser després de pronosticar que Pedro Sánchez plegaria i que no ho ha fet.
Sí, encara m'ha d'explicar què va anar a fer.
Jo no he
encertat
una pronòstica.
No, jo aquests 5 dies vull saber què ha passat.
No, aquests 5 dies que ha passat, i fins i tot què li va dir amb el rei. Perquè de la mateixa manera que el va trucar per dir que agafava unes convivències a 5 dies, el podria haver trucat per dir que ja acabava les convivències. No feia falta anar a veure la Zarzuela, però en fi. Pràcticament 2:15, anem a la publicitat i d'aquí uns moments, perdó, anirem a Tailàndia.
Oh, hombre! Oh! Ha declarat ja en Sancho, no?
Està declarant. I l'espero també una altra cosa que farem. Algú d'aquesta taula, perquè he conegut algú i avui, té una contrasenya... Bueno, clar, tampoc m'ho direu, però és igual. Però 1, 2, 3, 4, 5... En algun moment de la vostra vida heu fet un 1, 2, 3, 4, 5?
No.
Què són 2, 3,
4, 5? Amb una contrasenya.
Ah, no.
No.
Però aquesta decisió és molt bona,
I QWERTY?
Eh?
Tampoc.
No. QWERTY?
QWERTY, QWERTY, el teclat.
Sí.
Algú ha posat admin?
Jo que vaig fer mecanografia
admin.
I no he caigut.
No, admin, no.
Aquesta ve per defecte els routers, normalment, però...
Sí.
No. Ah, sí? Pues, va,
resulta que el Regne Unit...
Que la gent posava el nom de la mascota.
No, no, no. El Regne Unit han prohibit per llei la utilització de contrasenyes d'aquesta random, a l'estil 1, 2, 3, 4, 5, 6. És més, segons un estudi del Regne Unit, les contrasenyes més utilitzades al Regne Unit són 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY, Password, Liverpool, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arsenal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5...
Et demanen lletres i números.
No? ABC, 1, 2, 3... O Chelsea.
ABC, 1, 2, 3.
O Chelsea.
Chelsea, que té un gran entrenador.
Sí. No sé si a Londres estarien gaire d'acord amb tu.
Però,
un segon.
Però...
El per què de tot plegat.
Són les 10 i 35 minuts. Què deies ara? L'Otbo deia que no, que ell, sense ser monàrquic, entén que vagi a veure el rei.
No, que a mi, sí, que a mi no em sembla tan, no em sembla tan escandalós. Era un comentari, diguem-ne, de gust protocolari. Però a mi, sincero, espanyol ni nada d'això, a mi em sembla lògic que el president del govern espanyol, si ha denunciat que dimiteix o que no dimiteix, abans em vagi a informar.
La pregunta, Ot, és, hi va informar el Sánchez el rei abans de penjar la seva carta a X?
Sí, sembla ser que va coincidir en un acte i li va comentar. Mm. I per cosa això, que, perdó, i per això suposo,
cosa que no va fer amb la seva senyora.
Per això suposo que després
exacte,
hi va.
A mi, senyor rei, no, senyora.
A mi m'estranya que...
Sí. Bueno, per favor.
No, jo
no, no, home, no, home, no, que no. Ho va dir ella, però és impossible, home.
Bueno, doncs és impossible, val, perquè ahir la tenia vista a Televisió Espanyola amb el Fortes i la Marta, que no em recordo el cognom, va dir això, que la seva senyora no ho sabia.
Home, si la senyora no ho sabia, és per replantejar-se llavors sí. Aquesta relació de parella.
Tenia un mascaró el que va dir, per tant, res del que va dir ahir a l'entrevista.
Li escriu una carta d'amor i envia tot Espanya menys a ella.
I no li diu res.
Confundir el cielo con la tierra.
Per cert, el Sánchez, tornant un moment al Sánchez, a pregunta a la Marta Carazo, sí. Que li diu, ¿usted le parece bien que su esposa se dedique a hacer
una presentació?
Va ser una pregunta, potser la bala més ben disparada de tota l'entrevista, no li va contestar. Va començar a fer el discurs aquest de que les mujeres tindran dret a guanyar-se la vida, no sé què, no sé quant i tal, com li ha fet una mica a la Barceló.
I a tu què et sembla? Sí. Lo de les cartes?
El què?
Una molt bona pregunta.
Lo de les cartes en general com a mecanisme romàntic.
El comodí de la dona del César?
No, home, no, mullet. Mollet.
Però sobre què, perdona?
Sobre les seves cartes de recomanació.
Les cartes de recomanació?
Una carta de recomanació.
Sí. Entre tantes. Quines conseqüències va tenir aquesta carta de recomanació?
Bueno, sembla que, casualitat o no, va ser adjudicatari la recomanació, no?
O potser hi havia els mèrits.
Jo crec que en un tràfic d'influència s'ha d'haver-hi un aprofitament per part de la persona que comet el presumpte delicte.
Hola, Marc Poyato, bon dia.
Hombre.
Bon dia, com esteu?
Ja està això? Marxa?
No tan bé com ella, aquesta cosa mull. Sí o no?
Oh, això m'ho comptes amb ella.
Fa calorada, calorada, eh? Amb una onada de calor. Vosaltres aquí amb pluges, fresqueta, aquí tot el contrari. Vull dir, tot el contrari, amb temperatures
extremes. Si vols vinc jo. Vine tu cap aquí.
Bueno, si vols fer informació o si vols comentaves un salvament. Però ara, digues, Mar.
Doncs a veure, Daniel Sancho està declarant des de fa aproximadament una hora i mitja. Sabem que hi ha el seu pare Rodolfo amb ell i perquè, direu, home, si era gairebé cada dia, per què no avui? Sí, avui havia de triar Rodolfo Sancho. Sí, volia estar amb el seu fill present en la declaració o renunciava a la seva declaració com a testimoni, perquè el que no pot fer, segons la llei tailandesa, és el mateix dia presenciar una declaració i està, o sigui, està present a la sala i ser testimoni a la vegada. Per tant, entenem, avui, com a mínim, Rodolfo Sancho ha renunciat a fer de testimoni per poder estar amb el seu fill a la declaració. Veurem què passa demà, perquè aquí cada dia això és una caixa de sorpreses i cada dia ens trobem amb molts canvis del que se'ns diu prèviament que passarà. Avui també és un dia que ens ha sobtat perquè per primera vegada hem vist a Daniel Sancho. Fins ara, aquestes tres setmanes primeres de judici, el traslladaven des de la presó de Koh Samui fins aquí a la cort provincial amb un cotxe de la policia amb els vidres foscos. Ell ho havia demanat expressament que fos així. Per tant, avui hi ha hagut un canvi, no sabem què ha passat amb aquest cotxe, i l'han traslladat amb un cotxe que és on traslladen a tota la resta de presos, que els veiem aquí als jutjats cada dia, que són cotxes que van, no tenen finestres i van com en una espècie de reixes. Per tant, tu pots veure perfectament què hi ha dins. Ens ha agafat una mica desprevinguts, sobretot a les càmeres de tele, però just ha passat per la banda on jo estava, que estava mirant fixament, i m'he creuat la mirada amb Daniel Sancho perquè m'ha sortit un crit de Daniel i m'ha mirat de seguida. Per tant, he confirmat que era ell, perquè s'ha sentit al·ludit pel meu crit, i era ell, efectivament. Va amb el cabell curt, no té res a veure amb aquelles fotos que veiem a tot arreu de quan va declarar o quan es va recrear tota l'escena del crim. Ara va amb el cabell curt, va amb una granota marró com la resta de presos, i sí que se'l veu una mica desconcertat per tota la situació.
És com aquella escena del Fugitivo, que el Tommy Lee Jones mira el Harrison Ford baixant per les escales i diu «Richard!», i el Kimba es gira i el mira i el reconeix.
Molt bé, el vau fer aquí al cuinari. Jo és que ja m'he perdut, eh? T'he de confessar que amb el tema del Daniel Sancho ja m'he perdut. I ja vaig ja...
Sí?
Sí, tu no,
Què t'ha passat?
No sé, és que ja veig... Ja no sé si... Ara qui queda per declarar?
No, ara queden, o sigui, el Daniel Sancho declara avui, no sabem si ho farà el pare, queden els dos advocats que declararan del seu equip de defensa, que són Carmen Balfagón i Ramon Chipirra, són dos criminòlegs que declararan també en aquest judici, i està pendent de veure si finalment venen alguns dels testimonis protegits que havien de declarar, que de moment no sabem què ha passat, serien amics que parlen molt malament d'Edwin Arrieta.
Vaja.
Que s'haurien trobat amb situacions també compromeses amb la víctima, però aquests no sabem si declararan o no. S'havia dit també, s'apuntava la possibilitat de, com que anàvem a endarrerir, que se pogués allargar el judici. En principi no, en principi el judici acaba divendres. De fet, el fiscal la setmana que ve no hi és perquè té un viatge, i aquí hi ha moltíssimes ganes d'acabar ja amb tot això, tant per una banda com per l'altra, i aquí a Tailàndia també estan cansadíssims de la premsa espanyola, que estem cada dia aquí a les portes del tribunal. Se'ns ha limitat molt a la zona per treballar, hi ha hagut companys que han hagut d'anar a comissaria perquè se'ls han, enxampat treballant fora del que són les zones permeses, i la policia d'immigració doncs, els ha fet anar a declarar a comissaria. No hi ha hagut més, eh? Vull dir, no s'han anat a declarar, durant un moment els han retirat el passaport, però després els han tornat perquè portaven el visat de treball. Però sí que ens han demanat els fixers, que són les persones, no?, d'aquí de la zona, expertes, que ens guien una mica, que, si us plau, ens acotem a les zones delimitades, que són el tribunal i la presó, i que d'aquí no ens moguem per treballar, perquè tindríem problemes.
Molt bé. Bueno, alguna cosa més? Alguna cosa més?
No esperava a veure si el Pere Mas volia saber alguna cosa del temps...
No, però sí que ha dit el Jordi... No, del temps no, però sí que el Jordi ha dit una cosa que has dit. Cada cop entenc menys el que passa. Oi que has dit alguna cosa així, fa un moment, Jordi? I no tens com la sensació que és un judici en què... No sé com expressar-ho. Que les normes del joc van canviant durant el partit i anem descobrint coses sobre la marxa, des d'episodis estranys com... Bueno, no tan estranys, perquè era la festa aquella del Cap d'Any. Després l'aire condicionat que s'espatlla. Després si aquest pot entrar o no pot entrar a la sala. O sigui, com si la normativa jurídica de Tailàndia fos una mica de nyigui-nyogui.
És una mica desconcertant. És veritat que s'estan adaptant molt al que és... és un judici molt diferent, que no és un judici com els que se'ls fa a tota la gent de Tailàndia o a la gent dels presos d'aquí. Vull dir, parles amb molta gent d'aquí i, evidentment, això és un cas molt excepcional. Jo us faria un resum. És que vam començar que tothom ho veia força clar. Ui, assassinat amb premeditació, alerta perquè li pot caure la pena de mort i cadena perpètua, i alerta perquè això comportarà que se'n vagi a la presó d'alta seguretat de Bangkok, l'anomenat Hilton, que és una de les més perilloses del món. Després de 3 setmanes, aquesta idea està pràcticament descartada. Parlis amb qui parlis. Tant si parles amb la seva família, com si parles amb els seus advocats, com si parles amb la part d'Edwin Arrieta. Ara per ara, el que està més present, o sigui, pràcticament descartat la premeditació, i ara s'apunta ja a homicidi imprudent, cosa que facilitaria el que pogués tornar a Espanya aviat.
Molt bé. Gràcies, Marc Poyato. Fins ara.
No entenc el de l'homicidi imprudent.
Com?
Que no entenc el de l'homicidi imprudent.
Que va ser en una baralla, no?
Però que no el va, trinxar com si fos Fargo a trossets.
Això és després.
Sí, però
això és després.
Això no
compta.
Això no compta.
No. Des d'un punt de vista, ho explica el Javier Melero, això. És a dir, des d'un punt de vista penal, la mort, després el que facis amb el cos, te l'has matat, o sigui, saps? Sí, no et pugen.
Sí, aquí el que compta és l'intentar amagar el cadàver, però és igual si l'intentes amagar sencer o a trossets. És igual, és un any més.
Perdona, però Tito lo Bestia el va convertir en un ex en Castillos.
Sí, però això no té res.
No ho superarem, això, Marc. És que jo crec que no ho superarem ja. Mare de Déu. Bueno, escolteu-me, estic veient Gràcies a Mar.
Fins ara.
I no hi ha cosa més maga que quan surt una llista d'aquestes de gent que dona suport a algú. I mira la llista del PSC.
Sí.
Aquesta... Hi ha molta gent, eh? Molta. Aviam, gent que pugueu conèixer. Tito Álvarez.
Hombre,
què he de dir, que me l'aprecio molt, jo, el Tito Álvarez. Ja, el Tito Álvarez ha estat en Comuns, ha estat amb CUP. Bueno, és que, clar, el Tito, ara el PSC.
Això vol dir que creu que guanyarà el PSC.
Bueno, el Xavier Bosch. Després, qui més veig per aquí? Bueno, la Meritxell Batet, òbviament, no feia falta que ens diguéssim. La Meritxell Batet. El Miquel Bonastre, que és un exdirectiu del sector audiovisual. Crec que està, si no està, està a punt de... Estava al CAC o a la Corpo. Aviam, espera't. Segona, que hi ha més gent aquí. Després... Hi ha... Gervasio de Fer.
Home.
Després Núria Espert. Després l'editor Daniel Fernández. L'Abel Folk. La Txelo García Cortés.
Perdó, noms poc sorprenents, de moment.
La Isabel Cuixet. Qui més?
M'has dit Mònica Randall al matí?
Sí.
Mònica Randall.
La Mònica Randall, el Nacho Corredor, el politòleg. Després, no sé què són, estic veient la llista aquí, estic mirant la gent que conec i la gent que no... Bé, hi ha molta gent que conec que tampoc diríem que ens sorprendria, saps què vull dir? Espera, qui més hi ha per aquí? Jordi Petit, que era l'històric activista de LGTBI. El Josep Maria Pou, tampoc et sorprèn. La Mònica Randall, com deia abans. Mònica Randall al marge, que la Mònica Randall és molt amiga, molt amiga, era molt amiga de la Pilar Miró, de la que era directora general de Ràdio i Televisió Espanyola. La Mònica Randall, a més, és una persona que té molt lligada amb el Gonzalo Miró, que ara està a moltes tertúlies defensant precisament l'esquerra, el socialisme. Qui més hi ha per aquí? Hi ha un Albert Serra, que no és l'Albert Serra, que és un economista en aquest cas. Hi ha la Carme Valls, que també ho sabeu. El Jorge Javier Vázquez també hi és. Bueno, en fi, són... Sí, el que em diuen ara és que l'Isabel Cuixet abans havia donat suport a Ciutadans.
Sí.
Oi?
Sí, a les eleccions del 17, sí.
Després hi ha els dos rectors de la UB, en Bricall i en Joan Elias. Després hi ha... Bueno, hi ha qui va ser primer ministre de Portugal, Antonio Costa, i l'alcalde d'Atenes. En fi, o sigui, el Roger Pera, també hi és el Roger Pera. En fi,
Important que el PSC li està costant molt, encara que, que pel desgast dels partits independentistes o per el desgast de la dècada de procés, el que sigui, li està costant molt recuperar l'ànima catalanista del PSC més maragallista que se'n va anar a partir del 2012 al 2014. No m'estranya, vull dir, no em sorprèn, però que és molt important també per entendre el resultat electoral de la nit del 12 de maig, que el PSC no acaba de ser capaç de recuperar tota aquesta gent.
Però o sigui, ho està intentant.
Bueno, com a mínim és revelador del tipus d'hegemonia que vol construir o que no vol construir, i és revelador de les coses que han canviat de fons en el país gràcies al desenllaç de l'Estatut i gràcies al procés, perquè de vegades som molt derrotistes, però jo crec que hi ha hagut un canvi de consciència nacional que fa molt difícil a molta gent socialista de tota la vida i catalanista i federalista de tota la vida, encara que d'aquesta gent que has dit hi ha gent que es continua reivindicant federalista, eh? però la tradició catalanista, autodeterminista, sobiranista del PSC, Illa és incapaç de recuperar-la, encara que no ho aspiri. Vull dir que de vegades donem per fet que tornem a les velles dinàmiques i que tornem a les velles polaritzacions, però les circumstàncies canvien, les coses canvien i hi ha marge per construir noves hegemonies a Catalunya.
Són tres quarts tocats. Doncs vaig a la publicitat. Per cert, que amb això que ara comentàvem de gent, a mi, la gent que apareix a llistes d'aquestes, a mi em mereixen un respecte a totes, a qualsevol llista, entre altres coses, perquè queden assenyalats de per vida. I ho dic, per exemple, pel cas d'una persona independentista que va estar assenyalat perquè segurament no podia ser d'una altra manera, també, suposo, perquè en aquella època era el que hi havia, que era el Fermí Puig, que va recordar que va anar a tancar llistes de Junts pel Sí en aquella època. Ho dic perquè moltes vegades el reconeixement de tota aquesta gent, deixar-los allà caure i oblidar-se d'ell, això és molt típic d'aquest país. Un segon, sisplau, que anem acabant.
El perquè de tot plegat.
Què vol dir ui? Què vol dir ui? Dius ui?
No, no, ui era perquè he vist quina hora era i em pensava que era més tard, no sé.
Val, són...
Era un ui molt, molt innocent.
Falten 7 minuts per arribar a les 11. Res, o sigui que tu no tens 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pere?
No, no, però sí que admeto que potser... És que tinc diferents capes de seguretat amb les contrasenyes. N'hi ha de molt xorres, perquè és que has de posar contrasenyes a tot arreu. Entres a qualsevol lloc, llavors, quan és un lloc irrellevant, com una web absurda, on no hi ha transició financera pel mig, doncs hi ha una seguretat justeta, i en les altres sí que hi ha una seguretat.
Jo, per exemple, això t'ho podria fer a l'hora que no passi jo, per entrar a la web de l'Avantguardia moltes vegades, jo per entrar a la web, no a la web, no, per escriure,
sí.
He d'entrar, he de saltar un d'obstacles que...
I t'ho fan canviar cada X temps, sí.
Però està bé, i no. T'ho fan canviar
no. Aquesta decisió del govern britànic és molt bona, la d'impedir posar contrasenyes fàcil.
Estàs d'acord, eh?
Sí, jo crec que sí, perquè mira la quantitat de desgràcies
per
que
llei,
li han robat comptes i que li fan coses i que li foten calés. Sempre que et foten calés o et hackegen l'Instagram o tot això, hi ha un origen d'un mail feble o d'alguna cosa feble en seguretat. També hi ha l'altra cara de la moneda, que quan tu ets propietari de lo teu i tens un petit problema... Intenta perdre un moment el mòbil, alguna cosa, intentes entrar al Telau, Pedro, Cloud, o no sigui una història, l'enviamos un SMS. No, no el pots recibir perquè m'han fotut el mòbil. Mm. Hi ha un moment que tu no pots ser tu, que això també és un altre extrem. Hi ha tanta seguretat que lo hacemos por su seguridad, pues escolti'm, estic més insegur que mai perquè no puc entrar, sí o no? A mi m'ha passat això.
De tota manera, és una mica populista, perquè si la tendència, dels grans, de les grans cases tipus Google és que tu, amb la... sola i amb el sol inici de sessió en el teu usuari de Google ja et recordi totes les contrasenyes de tots els llocs on has entrat, és una cosa que pots triar, però que tothom acaba fent per comoditat. O sigui, la qüestió de la privacitat es regula amb grans normes, en el cas del Regne Unit és a part, però amb grans normes a nivell europeu, no? Amb coses que són llamineres pels titulars, però que en el fons canvien ben poc.
Jo ho trobo una xurrada.
No ho podia imaginar.
Perquè, clar...
Jo a tu no t'agrada que regulin més.
Però... Perquè tu, el senyor, no vull que em regulin.
Exacte.
Jo puedo ver tanto vino como quiero.
La idea ja de que el govern... I, a més, disculpeu, sí. És per mi que tinc gran simpatia pels conservadors britànics, és especialment decebedor perquè és un govern conservador. Es dediqui a regular. El password de la penya em sembla el colmo.
Si això ho arriba a fer en Sánchez, estaries molt indignat.
Estaria indignadíssimo. I que l'Oga Rishi Sunak també em sembla indignadíssim. O sigui...
Tu,
intolerable.
Tens una clau per
jo,
tot?
Jo estic... No tinc una per tot, perquè és que no et deixen, perquè no. És que tu poses una i després al cap d'un mes o el que sigui te la fan canviar. No,
sí,
i llavors entro en una dinàmica que he de tornar a fer tot el procés, però això em va molt bé per una cosa. Al final has de buscar la part positiva, que és que així no entro en la majoria de webs i d'històries.
Exactament igual.
Perdo menys temps.
Tu tens contrasenya. Tu tens contrasenya complicada o no?
Sí, jo tinc contrasenyes complicades.
Una?
No, múltiples. I la meva tieta em va dir la seva contrasenya quan jo tenia 7 o 8 anys i ella no ho sap, però encara me'n recordo.
I la fa
servir? Com una avís per nevar. No, no la faig servir.
És rica?
Servir.
La teva no tieta és rica?
No la faig servir perquè tinc un codi ètic molt fort. Però ho dic perquè, ja que parlem d'aquesta xorrada que diu el Joan López Alegre, els oients tinguin... constància que quan diuen coses als nens, després moltes vegades se'n recorden.
Sí. O espien.
Jo en tinc la contrasenya a la parella.
Com?
Ara obro aquí.
Hòstia,
aquest és un altre tema,
eh?
Mai de la vida.
Que
sí, jo no, tampoc.
No, és la meva privacitat. Però no per res, eh? No per desconfiança, res. És el meu espai.
Sí,
no,
però
hi ha una qüestió pràctica.
Hombre, aquest és un meló molt interessant.
Molt
interessant. Lola, si tu la teva parella et demana el teu mòbil, li deixes?
Sí. Això és la pel·lícula aquella.
Sí.
Però no pot entrar.
Ah, però no pot entrar.
Clar.
Ah, jo, i la meva parella el número, pot carinyo. Entrar i sap la contrasenya.
Sí.
Sí.
Ni parlar-ne.
No, tio,
però
no,
és
no.
Que de vegades hi ha coses pràctiques.
Jo, els meus fills i la meva dona saben la contrasenya del meu telèfon, sí.
Sí, sí, però la contrasenya del teu telèfon i... Vas, ja.
A la del desbloqueig, diguem-ne. Llavors poden veure tot el teu.
Sí, 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 sí.
Si jo t'envio un WhatsApp dient no sé què, el teu fill ho llegirà.
Home, si entra, sí. Si després que tu me l'envies, tu... llavors ell agafa el telèfon, sí.
Però dic una cosa, és que parlant del telèfon, però jo, per exemple, l'ordinador portàtil, jo no li deixo a ningú. Però tu dius, per què no li deixes a ningú? Perquè tampoc n'ha de fotre en res ningú, no, el que tinc allà.
I li tens contrasenya, el portàtil, també.
Sí, clar, tot, sí, contrasenya per tot. Sí. Tothom de contrasenya. Sí. Jo crec que t'obligues a tenir contrasenya per tot.
Nosaltres, per entrar al diari, hem de posar, no una contrasenya.
No.
Tres, i a sobre tenim allò que diuen Authenticator.
L'Authenticator, sí,
senyora.
Que
és un número
que és un malson.
No. Per entrar a fer textos a La Vanguardia, és al·lucinant.
Sí.
És al·lucinant, o sigui, és una... i dues, i tres, i ara l'Authenticator aquest, i després a sobre, si obres el teu compte de correu, una altra. Hòstia, sí. És increïble.
Però això està bastant justificat en les grans empreses, com pot ser aquesta. Mm. Recordis el cas de la cadena SER, que els hi van entrar uns hackers i els hi van bloquejar tot el sistema informàtic, tots els àudios, de tot Espanya. Mm. Tant els àudios, el Dalet, com els textos, va ser un sidral, i segurament va ser per una petita falla de seguretat.
Vull dir, bueno, que és normal, escolta, anem ja?
Jo?
Sí, clar.
No.
Sí.
Oh,
sí. Som-hi.
Ah, oh, bueno, si voleu.
Va, avui com que... Hòstia, has dormit bé, per cert?
Estic encara... Jo crec que necessito unes quantes hores més.
Unes quantes hores més. De vegades, quan més dorms, és pitjor,
és veritat.
Eh?
Per cert, que a Londres la policia ha detingut una persona per un atac al nord de la ciutat amb una espasa.
Va dir per canviar la contrasenya.
És un home de 36 anys, que evidentment... que ha apunyalat diverses persones en una estació del metro. No sap quantes persones hi ha ferides en aquests moments. De moment no s'investiga com un acte terrorista, un tio que amb una espasa tampoc crec que tingui... Bueno, no sé. Digui.
Val, avui començaria fent... No?
Què és això?
Ara ho faig malament. Home, tios, és Oques Grasses, que els tindrem ara. Ara estan aquí, ja jo estic dels nervis. Per tant, avui, per fer un petit homenatge a aquest grup que m'agrada tant, he decidit que agafaré les cançons d'Oques Grasses i us faré l'ull de poll així. Com que veig que no us en sabeu cap, no detectareu cap dels mots o les paraules que utilitzaré. Molt bé, començarem fent un coda, que és un fragment musical que clou una composició, hauria d'anar al final, però jo ho capgiro. Com està el pati, avui, amb aquest anunci de Pedro Sánchez que torna, semblava un Bambi, però ha demostrat ser un gos i ha pixat territori, agossejat, com dirien els Oques Grasses. És que no em pilleu, clar, no ho sabeu el disc aquest, molt malament.
Us segur que a casa està rient molta gent.
Molta tralla heu posat avui sobre la taula, tertulians i tertulianes, amb l'afer Sánchez. La Lola creu que hem convertit una crisi personal o familiar en un debat polític, que al moment de feblesa
Manresa, diu la Lola García, l'està convertint en una oportunitat. En Joan, un dels objectius que volia Pedro Sánchez, segons ells, era espanyolitzar la campanya catalana, podríem dir que pel Joan Pedro Sánchez és com el dia i la nit. Hauria d'haver posat algun clip perquè sapiguessin que estava utilitzant cançons d'Oques Grasses. Com el dia i la nit, que el que sap fer millor ho fa, que és canviar d'escenari constantment. Lotbou, que corre pels camps fugint de fenòmens paranormals que li passen últimament a les tertúlies, que és que està d'acord amb la Conchi Veray i el Joan López Alegre. Això, la situació ja és greu. De fet, avui has compartit opinió amb el Joan López Alegre. Has dit que aquest gir de Pedro Sánchez amaga una deriva autoritària preocupant. Sort de tu, Pere Mas, que a les 10 i 22 has pronunciat la paraula dels dimarts, que és convergència, i és una paraula que genera xoc entre Toni Aira i Otbou, però avui no hi ha hagut confrontació. Heu jugat al ping-pong de manera amable i cordial. Què passa,
Otbou? No, que això que jo avui estava molt content, perquè ara que el president Pujol dona suport al president Puigdemont, home, semblava una mica més difícil fer les contorsions.
Jo no penso jubilar-me, com tampoc ho farà Pedro Sánchez. Pere Mas, que ha dit que ahir va fer molta gesticulació, però que això sense conseqüències, vaja. Joan López Alegre, et felicito, perquè després de 3 setmanes repetint la paraula abracadabrante, avui no l'has dit, però estic molt decebuda amb tu, perquè vam quedar que diries una altra, i no te'n recordes.
No, perdó. Sé que em va renyar per dir això.
No, ja està, ja vés pensant en quina em vas dir que diries i no has dit. Molt bé, i us felicito, sou la gent que estimo, tertulians i tertulianes, m'ajudeu a petar-ho cada dia. Hosti, a veure si algú pilla alguna cosa, ja. No, és que no sou d'Oques Grasses, molt malament. Frase final, home, del Joan m'esperava, però de tu, per exemple, et vou, no, eh? Frase final d'en Joan López Alegre avui sobre l'afer Sánchez, ha dit: Pedro Sánchez és el campió del relat curt.
Des d'aquí uns moments aquí al món a RAC1, just abans que també ens acompanyin Ramon Besa, Alfred Romagosa, Jaume Roures, Jordi Bosch, per parlar de la figura del Fermí Puig, ara que tancarà el seu restaurant a finals del mes de maig perquè jubila, després de passar molts anys per grans restaurants, per exemple... Crec que és una persona que no li ha fet justícia a la cuina, al marge de que... Això de la cuina, l'altre dia li explicàvem al president de l'Acadèmia de la Gastronomia, el Carles Vilarrubí, que com és possible que... Hi ha tanta gent que té la Creu de Sant Jordi i, en canvi, cada grans cuiners al país no té Creu de Sant Jordi, la gran majoria. O sigui, tenen Creu de Sant Jordi els Roca, és veritat, tenen Creu de Sant Jordi, per exemple, el Ferran Adrià, evidentment, però, per exemple, la fina que està de Vall de les Cols no la té, la té la Carme Ruscallà, sí que la té, però, per exemple, la fina que està de Vall de les Cols no la té.
Carles Gaig.
No la té, no la té Carles Gaig. No la té els tres dels Disfrutar, no la tenen. No la té el Nando Jubany.
Les Paquites de l'Hispània.
No la té, no la tenen. No la té, no la té, per exemple, el Fermí Puig, que és un altre dels grans, que va començar amb diferents restaurants i que després van a petar el Drolma de l'Hotel Majestic. De fet, el Fermí Puig és dels primers... que col·loca un restaurant dins d'un hotel.
I que s'hi mengi bé, perquè els hotels abans s'hi menjava malament, i ara s'hi menja bé.
Correcte.
I va ser pioner, això.
Efectivament, amb el Drolma, i això que ara tancarà el mes de maig, al finals de maig, el Fermí Puig, el que arriba al mes de Barcelona, doncs, home, ara que el jubilem, doncs avui li farem un homenatge sense el Fermí.
Molt bé.
Sense el Fermí. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. La setmana que ve més, i veurem si millor. Gràcies i fins després. Que vagi bé. Bon dia. Oques Grasses ens espera aquí al món a RAC1.